Són les 9 i 6 minuts. Molt bon dia, què tal? Com esteu? Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 17 de maig del 2021. Arrenquem setmana amb 3 hores que volem compartir amb vosaltres i que estem convençuts que us agradaran. Les hem preparat a fons des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domeny Ràdio i Ràdio Vilafranca. Així anirà aquest matí de dilluns. Començarem d'aquí uns instants amb la roda d'actualitat. Anirem emissora per emissora repassant allò que hi ha programat per aquests propers dies a l'Alt i Baix Penedès. A 9:45 del matí serà el torn dels esports, marcadors, cròniques, protagonistes i propers partits. Avui amb un clar protagonista, el Futbol Club Vilafranca, que ha assolit de moment l'ascens esportiu. A les 10 i pocs minuts parlarem amb Salvi Vendrell, coordinador de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola, per parlar de 2 guardons, l'Info Participa i el Top 10 a la Maduresa Digital que ha revalidat l'Ajuntament. A 11:15 del matí, a la secció de fotografia del Penedès en xarxa, els Ignasis ens aproparan la fotografia de natura, concretament amb animals. A les 11, tot encetant la tercera hora d'aquest dilluns, feinejarem amb filosofia i ho farem amb el professor Pere Martí. I rematarem el programa a 12:45 amb la secció de cuina amb la Gemma Riera, que avui ens parlarà de plats de primavera. Així transcorrerà aquest matí de dilluns que encetem ara i que finalitza a les 12 i que compta amb un marcatge exhaustiu de l'actualitat perquè estigueu ben informats. Hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9 i repetirem amb la informació nacional i internacional a les 10, a les 11 i a les 12 quan acabem. I entremig us explicarem les notícies de casa nostra, de quilòmetre zero, allò que passa a l'Alt i Baix Penedès en 3 cites, la primera a 9:45, la segona a 10:45 i la tercera a 11:15. Esteu a punt? Doncs comencem, benvinguts.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Quan passen 9 minuts de les 9 del matí, és el moment de la roda d'actualitat. El que fem a partir d'ara és anar emissora per emissora repassant allò que hi ha programat per aquests propers dies a l'Alt i Baix Penedès. Comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem aquesta setmana. Una setmana, la veritat és que força tranquil·leta en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i que plega sobretot forces activitats de caire cultural, sobretot de cara al cap de setmana. Per exemple, comencem divendres amb la tercera cita amb el Festival de Poesia a les Caves a Sant Sadurní, que enguany arriba a la seva 13a edició i que recava ja fa 2 setmanes i que, de fet, en les 2 sessions anteriors ha tingut un gran èxit amb totes les entrades exaurides. De fet, per aquesta tercera cita tampoc no queden entrades. Un festival que es durà a terme i que s'està duent a terme, de fet, cada divendres del mes de maig a unes caves diferents de Sant Sadurní i que aquest divendres a les 8 del vespre se celebrarà l'Escava Recaredo amb recital poètic a càrrec de Rosa Maria Razzola, Carles Figueres i Marta Pérez Sierra. Seguim dissabte, però ens quedem a Sant Sadurní perquè tindrem la tercera edició del Let's Clean Up Riera, una activitat que organitzen les regidories de Medi Ambient i Salut, en col·laboració també amb la Biblioteca Municipal i el Banc de Temps, i que se suma al Let's Clean Up Europe, que s'organitza a tot al continent. Doncs bé, a Sant Sadurní, a partir de 2:15 dissabte es durà a terme una actuació de conscienciació i neteja de residus a la riera del Labarnó, on actualment hi ha una gran quantitat de deixalles procedents dels sobreeiximents del col·lector de la Riera. És un acte per tots els públics i els menors de 12 anys hauran de venir acompanyats, això sí, dels seus pares o tutors responsables. A més, hi haurà obsequis per tots els participants. És una activitat de la qual en parlarem més abastament a la gent del detall de divendres, però que de moment us apuntem aquestes cites i, si, de fet, si us hi voleu apuntar ja, podeu consultar tota la informació a www.sansadurni.cat. També dissabte i també a Sant Sadurní, durant tot el dia hi haurà botigues al carrer, una jornada de dinamització comercial que s'emmarca dins el programa Comerç de Vida, Comerç de Vila i que organitzen conjuntament la Regidoria de Comerç i Som Sant Sadurní, una activitat que es durà a terme de 10 del matí a 8 del vespre i que us aproparem dijous al tema d'actualitat, però que ja us avancem que hi haurà botigues i música al carrer. Hi haurà mercat tant al matí com a la tarda, tindrem també descomptes a la restauració per cada compra feta i a més un sorteig d'una targeta regal de 100 euros entre les compres fetes amb la targeta client de Som Sant Sadurní. També dissabte a partir de 9:45 del matí a Torrelavit tindrem jornada de neteja de boscos. La trobada serà a la plaça del Casal de Cultura de Torrelavit i s'anirà cap a la zona del bosc Escollida. Hi haurà més aigua i esmorzar per tots els participants i, a més, pels petits hi haurà una dinamització amb el joc de la soca que estarà dirigit per monitors de la Diputació. Ja a Mediona i a partir de 11:45 tindrem taller d'acroflex, que és aquest ioga acrobàtica que es du a terme puntualment al Conlavi de Mediona i al qual us hi podeu sumar enviant un mail a través de conlavi@bildi.net o bé trucant al 686-929-806. I encara a Mediona, però ja a la tarda, a partir de les 7, es durà a terme la presentació del llibre Uncle al bosc, d'Oriol Ginestà, que comptarà més amb la presència d'Eva Padilla, una activitat que també es farà al Conlavi a partir de les 7 de la tarda, una activitat coorganitzada amb Dent de Lleó i de la qual podreu trobar tota la informació a www.mediona.cat. I tancarem setmana diumenge amb el bany de bosc a l'heretat Can Llopart de Subirats, una teràpia natural no intrusiva per millorar la salut i el benestar de les persones. Si voleu trobar més informació, la trobareu tota al web de Llopart. I acabarem recordant que aquest cap de setmana teniu una nova oportunitat per gaudir de la Primavera del Cava, una iniciativa que us acostàvem la setmana passada de la mà de l'Associació d'Elaboradors de Cava, que celebra l'arribada de la primavera i enguany ho fa de la mà de 12 cellers que ofereixen propostes especials al llarg de tot aquest mes de maig. Aquest cap de setmana tenim fins a 4 propostes de quilòmetre zero. Per exemple, dissabte a les 10 del matí a Codorniu hi haurà l'activitat Codorniu Experience. A les 7 de la tarda, també dissabte, ja al celler Giro Ribot tindrem tas de formatges catalans versus francesos. I diumenge, dues activitats més. A 11:15 del matí, a Rovellats, tindrem sortida amb bicis elèctriques i a 11:45 a Sumarroca tindrem l'activitat 3 parcel·les, 3 caves, 3 maridatges. Si voleu més informació, la trobareu tota a www.laprimaveradelcava.com.
I de Sant Sadurní ens n'anem fins a Olèrdola, en aquest cas a Can Albina, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Laia. Molt bona setmana. Comencem explicant-vos que amb l'ànim de facilitar a les empreses del municipi tota la informació relativa a la llei de les àrees de promoció econòmica urbana, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una sessió formativa telemàtica a partir d'aquí una estona, de les 10 del matí. La sessió comptarà amb Sílvia Solanella, que és la directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya. L'Ajuntament ha convocat a prop de 220 empreses perquè puguin seguir aquesta formació. I avui mateix, a 7:45 del vespre, s'ha convocat sessió de la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olèrdola. També aquest dilluns a les 6 es farà el pèlag sec de Vilobí del Penedès, el taller Coneix el dolor, a càrrec de Tània López. Cal la inscripció prèvia a l'Ajuntament de Vilobí. També aquest mateix dilluns hi ha Hora del Conte a la Biblioteca dels Monjos, a 6:15 de la tarda, amb la Casa del Vent, a càrrec de Xeresade Bardagí. La inscripció prèvia s'ha de fer trucant al 938186705. I el Bibliobús al Castellot es desplaça al costat de l'Escola de la Granada aquest dimecres, pel matí, d'11 a 1 del migdia, Dijous també pel matí estarà a la Múnia, també en aquest horari. Per la tarda, al costat de l'escola Circell, de Moja, de 3:45 a 6:00. I ja divendres, també per la tarda, estarà a Sant Martí Sarroca. L'Ajuntament d'Olèrdola, d'altra banda, porta a les escoles el taller Construir relacions lliures de rols i estereotips de gènere. És un taller destinat a alumnes de 4 a 6 de les dues escoles d'Olèrdola i s'oferirà entre el dimarts, en dia 18, demà mateix, i la setmana que ve fins al dia 28 de maig. Aquesta setmana es farà a l'escola Circell de Moja, els alumnes de 6è i 4, dimarts, mentre que dijous l'activitat s'oferirà als dos grups de 5è. I dijous, a partir de les 4 de la tarda, es realitzarà l'activitat pels joves Quin nom li posem al nou espai. Serà, en aquest cas, l'activitat a Castellví de la Marca. Per més informació cal trucar al 682-71-1957. I divendres, activitats de lleure, artístiques i participatives adreçades a un públic familiar a partir de 4:45 i fins 8:15 del vespre al parc de la biblioteca i als jardins del Molí del Foix de Santa Margarida i els Monjos. Hi haurà Laberint 2 a càrrec d'Itinerària, els amics d'en Crusó a càrrec de Toc de Fusta, Deixa la teva petjada a càrrec de Koala for Kids. Les inscripcions s'han de fer prèviament al 938983757. I divendres s'ha programat un taller d'alimentació saludable, Juga a fer de xef, a l'exterior de Cal Boter de Vilobí, a partir de les 6 i fins 8:15 del vespre. El dissabte s'ha programat un concert amb el duet Cabana a les 7 a la Societat La Margaridoia dels Monjos. També és necessari fer la reserva prèvia per correu electrònic a info@lamargaridoia.cat o bé al telèfon 640-119-745. I durant tota aquesta setmana i fins diumenge està obert el termini per fer la Marató Viquet, que permet visitar gratuïtament 5 espais patrimonials de la cultura del vi al Penedès, incloent la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. I precisament dimarts, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, hi ha jornada de portes obertes al Conjunt Monumental d'Olèrdola i l'entrada també serà de franc diumenge, commemorant el Dia Europeu dels Parcs Naturals. També es podrà seguir de manera gratuïta a les 11 la visita al Pla dels Albats, on la pedra pren forma de cos humà. I acabem amb una activitat que s'ha dit a la Marca. El Consell de la Infància d'aquest municipi proposa l'activitat Netegem els espais verds del municipi. Serà diumenge a partir de 11:45 i fins les 3. S'anuncia que es netejarà la font de la Pussa, del Rocallís, també els safaretjos i Estalella. Cal portar el dinar en una carmanyola.
I de Canal 20 marxem ara fins a Domeny Ràdio. Allà hi tenim la Lourdes Meronyo. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Laia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que s'ha preparat la primavera es vesteix de festa. Durant tots els caps de setmana fins al dia 6 de juny, tots els dissabtes hi haurà una activitat. I concretament aquest dissabte es farà a la pista de les escoles de Sant Jaume a les 8 de la tarda la banda Tribut Fito i Fitipaldis. Marxem a llegir, ja que el diumenge, dia 23, a 2:45, al pati de la Societat de Llegir es farà paella en jeans. El preu per adults és de 12 euros, per adults no socis, de 14 euros i consisteix en un pica-pica, paella i gelat, pa, vi, aigua, cafè, copa i cava de... Sí, copa de cava, ja ho he dit bé. I el preu per infants és de 8 euros i a continuació s'amenitzarà la sobretaula amb música i una barra de gin tònics. Encara sou a temps d'apuntar-vos per telèfon al 636 54 34 34. Marxem a la Bisbal del Penedès, on fins aquest divendres es pot gaudir de l'exposició Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya, al Centre Municipal Cultural. També a la Bisbal del Penedès es faran activitats a la biblioteca de canviar el xip Recicla'ls, perquè és una campanya a les biblioteques públiques de Catalunya per al reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics. Concretament, l'activitat infantil Canviar el xip serà el dimecres 19 de maig a les 5 de la tarda i també hi haurà una altra, que és el taller de reparació dels petits electrodomèstics, el divendres de 5 a 8:15 de la tarda. Marxem a Llorenç del Penedès, i és que avui ja es fa l'exposició La Primavera Republicana al Penedès, cedida per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Una mostra de l'exposició que es va veure a la cooperativa per commemorar el 90è aniversari de la Segona República i que es podrà veure a la biblioteca fins al dia 31 de maig. També avui, a les 9 de la nit, a la cooperativa, morterada commemorativa del 57è de la reobertura de la cooperativa i sopar a la terrassa, si les circumstàncies i el temps els hi permeten. El dijous, a les 8 de la tarda, la comprativa, la sala del teatre, taula rodona, la legislatura a revisió. Dos anys després del debat previ a les darreres eleccions municipals, els representants dels partits polítics de l'Ajuntament tornen a seure a la taula i faran una valoració d'aquests dos primers anys de la legislatura. Estaran el Jordi Marlès, que és l'alcalde, Junts per Llorenç del Penedès, la Irene Sardà, de Decideix Llorenç, el Xavier Pova, del PSC, i el Josep Figueres, d'Esquerra Republicana. Marxem a diumenge, ja que a 1:15 al centre concert vermut amb el trio Papers Volats format Fines a l'Escola Contrapunt a Llorenç del Penedès. A les 7 de la tarda al centre projecció de teatre Fem de Goi de Gom de l'obra del grup del teatre del centre que es va fer l'any 2005 amb la participació de molts actors i actrius. I a les 7 de la tarda la comparativa a la sala del cinema Cicle Gaudi La Vampira de Barcelona. Marxem a Santa Oliva i és que aquest divendres també a 7:45 de la tarda al monestir de Santa Maria de Santa Oliva tindrà lloc la pel·lícula de la vampira de Barcelona. I aquest cap de setmana els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Mediterrània ens conviden a la segona jornada de recreació històrica Santa Oliva fa 1000 anys. Hi haurà una primera sessió el dia 25 de maig a 9:45 del matí i una altra a 9:45 del matí. Marxem al Vendrell, i és que, com comentaven els companys, doncs, seguim amb el Dia Internacional dels Museus, i el dimecres els museus amb màgia al Vendrell es farà a la plaça Nova a càrrec del mag Màgic Pell. Serà 6:15 de la tarda i és una activitat totalment gratuïta, però amb aforament limitat. També dimecres, visita comentada a la botiga centenària Cal Figueres a càrrec de Jaume Pau Canyes Figueres. També dimecres, una altra visita, i és que es farà aquesta que us deia de Cal Figueres, però a les 6 de la tarda, que recordem que s'ha de fer reserva prèvia. Divendres, mercat setmanal. També exposició Paradisos Perduts, exposició dels alumnes de l'aula de ceràmica de l'Escola Municipal d'Art Apeles Fenosa a la Fusteria. Dissabte, ruta saludable, iniciat a la marxa nòrdica. De 9 del matí a 12 del migdia amb aforament limitat. Dissabte, mercat setmanal de Comarruga i mercat d'antiquaris i brocanters. També es fa la jornada d'esport i salut a la platja, amb tonificació i pilates, i l'hora del conte, piu, 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 llibres al niu, a càrrec de Judit Navarro Royo, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a les 11 del matí. Marxem ràpidament a Calafell, ja que avui, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, es farà jornada de portes obertes a la Casa Barral de 10 del matí a 2 del migdia, demà també, i el divendres, conferència i sortida a l'entorn natural de Calafell. Coneixeran les comunitats vegetals del municipi de Calafell i el dia 21 a les 7 de la tarda, a càrrec de Josep Manuel Álvarez de la Campa, professor de Biologia, doncs farà aquesta conferència, que cal fer inscripció prèvia. Ja acabem amb la sortida, que es farà el dia 22 de maig a les 10 del matí. Es concentraran a Cal Bolavà a 9:45 del matí i es farà un itinerari per Carena de l'Escarnosa, Vall de Mas d'en Vinyes, Carena de la Talaia i l'Estany Llarg.
I de Domeny Ràdio tornem aquí a Ràdio Vilafranca. Ens acompanya el Josep Maria Soler per repassar doncs, el que hi ha programat aquests propers dies a Vilafranca. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia, Laia. Doncs sí, avui mateix, concretament, l'Ajuntament de Vilafranca i en el marc de les polítiques d'igualtat i LGTBI amb suport de la Diputació de Barcelona commemora el 17 de maig, que és avui, Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, amb la presentació del llibre LGTBI Claus Bàsiques, que anirà a càrrec dels seus autors, l'Eugeni Rodríguez, que és president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Centre LGTBI de Barcelona, i el Cristian Carré, que és coordinador tècnic també d'aquest mateix centre. La presentació es du a terme avui, que és el dia, com us dèiem, internacional contra l'homofòbia, i es farà a 7:15 d'aquesta tarda a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, a càrrec dels dos autors. I també des d'avui l'illa de vianants del centre de Vilafranca queda tancada a 4:45 de la tarda. Els horaris d'obertura i tancament de les pilones d'accés a l'illa de vianants del centre de Vilafranca es veuen doncs afectats per una modificació pel que fa a la franja de tarda. L'illa de vianants queda tancada a la circulació de vehicles els dies laborables de dilluns a divendres a partir de 4:45 de la tarda en lloc de 5:15 com era fins ara. L'objectiu d'aquest canvi és millorar la mobilitat urbana d'acord amb l'aplicació de mesures de pacificació del trànsit, guanyar qualitat ambiental al centre històric de Vilafranca i augmentar la seguretat i confort en els itineraris escolars d'alumnes i acompanyants. Aquest canvi afecta sobretot a establiments comercials, per la qual cosa es demana que es tingui en compte de cara al transport de mercaderies. L'horari per fer aquests treballs de transport de mercaderies és, doncs, de 7 del matí a 11 i de 2 de la tarda a 3 quarts de 5 de dilluns a divendres. Anem al dimarts. Aquest dimarts hi ha ple ordinari a l'Ajuntament de Vilafranca, un ple que compta amb 15 punts a l'ordre del dia, que es farà telemàticament com els que s'han fet des de l'inici de la pandèmia i fins ara, i que, entre altres aspectes, proposa al ple desestimar el recurs que va presentar l'empresa Saba d'aparcaments per recuperar, deien, els diners perduts a motiu de l'aplicació de les restriccions de la Covid-19 a Vilafranca del Penedès. Demanaven més de 200.000 euros a l'Ajuntament de Vilafranca i l'Ajuntament s'hi nega, i a més a més amb un informe jurídic que correspon a aquesta negativa. D'altra banda, també es crearà la plaça de sotsinspector de la policia local i també es donarà compte de l'aprovació del protocol per la implantació del teletreball a l'Ajuntament de Vilafranca, entre altres temes. I un dels temes que segurament també serà destacats en el debat d'aquest ple de dimarts serà l'adjudicació de gestió indirecta del complex aquàtic de Vilafranca. S'ha fet concurs públic, s'ha presentat només una empresa i segurament serà aquesta, doncs, a la que s'adjudiqui, si així ho aprova el ple, demà dimarts, aquest servei del complex aquàtic. I encara en relació aquest dimarts hem de dir-vos que hi ha prevista una roda de premsa al migdia de demà, a partir de 2:15, per presentar el Brot Jove, projecte literari. És un projecte per promoure la lectura dins de l'àmbit de l'ensenyament, adreçat especialment a joves d'entre 14 i 18 anys que es troben en etapa de formació acadèmica, amb la finalitat de fer un crit d'atenció sobre la convivència, de replantejar de manera decidida aquests espais. És un espai, una proposta en la que hi col·labora també Penedès Televisió i que es presenta públicament demà en roda de premsa, com dèiem, a 2:15 del migdia. El dimecres se celebra una edició virtual de la 8a Corrent d'Escola a Vilafranca del Penedès. Serà aquest dimecres 19 de maig que l'Escola Baltalies, Cristòfor Mestre, Estalella Grells, Mas i Parera celebraran conjuntament aquesta 8a Corrent d'Escola, però en aquesta ocasió serà de forma virtual, una activitat que convida els alumnes de cicle superior d'educació primària a treballar la llengua oral, el cant com a solista i la posada en escena a través de glossar. La glosa, també anomenada cançó improvisada o corrandes, es pot definir com una activitat comunicativa tradicional. Com us dèiem, en aquesta ocasió serà, però, a través d'un format virtual. I ens anem ja per anar acabant el cap de setmana. Seguint amb la programació de l'Auditori del Vinceu, el Jazz Club Vilafranca presenta un concert amb tres improvisadors nats. Són el David Domínguez, a la bateria i percussions, el Carles Marigó, al piano i teclats, i el Manu Sabater, a la gralla, tenora i clarinet baix. Carles Marigó i Manu Sabater són dos joves músics que han trobat en la improvisació llenguatge comú dels seus backgrounds musicals, i estan fent un projecte en el que s'acostumen a acompanyar d'un altre intèrpret, i en aquesta ocasió l'aposta és per al percussionista de flamenc David Domínguez. Per tant, un espectacle rellevant, podríem dir, remarcable, que podrem veure a Vilafranca del Penedès aquest proper dissabte. En aquest cas cal tenir en compte que per poder enllestir els tràmits i començar el concert amb puntualitat es demana la puntualitat màxima al públic, que arribi a temps. La taquilla obrirà a 7:45 del vespre del dissabte a l'Auditori del Vinceu i es permetrà accedir a la sala a partir de 8:00 del vespre.
Bé, doncs moltes gràcies, Josep Maria, per estar aquí amb nosaltres i per fer-nos aquest repàs. Nosaltres ara farem una petita aturada, en aquest cas per repassar l'actualitat de casa nostra, la informació de Quilòmetre Zero amb Goretti Martínez, i tornarem després amb els esports, amb l'actualitat esportiva que ens ha deixat aquest cap de setmana i també amb la previsió de partits de cara als propers dies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. La Bisbal del Penedès delega la recollida de residus al servei mancomunat del Consell Comarcal. L'Ajuntament de la Bisbal va aprovar el ple extraordinari d'aquest passat dimecres delegar el servei de recollida, tractament i eliminació de residus al Consell Comarcal del Baix Penedès. La Bisbal era un dels quatre municipis de la comarca que no formava part del projecte mancomunat que van impulsar una desena de poblacions a principis d'aquest segle. L'Ajuntament va encarregar un estudi del funcionament del servei i a l'empresa Gestió de Residus i Biodiversitat SL, que ha conclòs que el sistema porta a porta del nucli està sobredimensionat. Igualment, s'apunta que el percentatge de recollida selectiva al municipi és del 21,8%, quan el 2025 s'haurà d'haver arribat al 55%. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern ha vist necessari implantar un nou servei de recollida selectiva de residus domèstics amb un alt grau de proximitat, atenció ciutadana i alta eficiència, i combinar el nou servei amb accions d'acompanyament a la ciutadania i als grans generadors. Per aquest motiu han acordat l'adhesió al servei que gestiona des del Consell Comarcal, que actualment està prorrogat, però pel qual es preveu fer una nova licitació que se centrarà en un nou model a la carta. Sant Cugat Sesgarrigues s'inicia una convocatòria de pressupostos participatius per a joves d'entre 12 i 18 anys. Des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues es proposa als joves del municipi una experiència de participació directa, posant a la seva disposició una partida de 1.000 euros perquè puguin presentar les seves propostes d'activitat o d'inversió. L'Ajuntament ha anunciat que vol elaborar cada any un pressupost que surt de la partida assignada a Joventut dels pressupostos municipals, en el qual els i les joves del municipi puguin dir la seva de manera activa. Han de ser propostes tècnicament viables i que s'adaptin als 1.000 euros assignats. En una assemblea jove que se celebrarà el proper 10 de juny, s'escollirà l'opció que es durà a terme. Les propostes es poden presentar omplint un formulari que es troba al web municipal fins al proper 8 de juny. Pardes s'incorpora a Corpinat. Pardes de Torrelavit és ja nou membre de la marca col·lectiva Corpinat després d'haver superat les auditories obligatòries. Amb aquesta incorporació, Corpinat aplega ja 11 cellers del Penedès que elaboren grans vins escumosos. Així, Pardes es converteix en el primer membre que neix Corpinat, ja que les seves ampolles de vins escumosos que elabora ja pertanyen a la marca col·lectiva. Tot i així, les primeres ampolles d'escumós de Pardes encara no estan al mercat i no sortiran fins a la tardor, moment en què el celler ha escollit per fer el desgorjament, amb una clara aposta per les llargues criances. Els seus primers escumosos sortiran amb una criança de 48 mesos, superant amb escreix els 18 mesos mínims que exigeix el reglament de Corpinat. Pardes passa a ser d'aquesta manera el celler més petit del grup pel que fa al nombre d'ampolles d'escumosos que elabora. I acabem explicant-vos que es presentarà a Vilafranca el llibre LGTBI Claus Bàsiques. L'Ajuntament de Vilafranca, en el marc de les polítiques d'igualtat i LGTBI i amb el suport de la Diputació de Barcelona, commemora avui 17 de maig el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia amb la presentació del llibre LGTBI Claus Bàsiques. A càrrec dels seus autors, Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Centre LGTBI de Barcelona, i Cristian Carrer, coordinador tècnic. La presentació del llibre es farà avui mateix a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca, a càrrec dels seus dos autors.
Penedès en xarxa.
Dos quarts i mig de 10 del matí.
als esports.
Com cada dilluns, després de conèixer tot allò que passarà a les nostres comarques durant els propers dies, obrim plana esportiva, marcadors, cròniques, protagonistes i propers partits. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs, com bé dius, és moment d'abordar l'actualitat esportiva, començant per l'hoquei patins, on recordem aquest cap de setmana l'hoquei lliga vivia jornada de descans, que ha aprofitat una mica per recuperar les jornades posposades per la pandèmia, com per exemple és el cas de dos dels equips penedesencs, el Calafell i el Vendrell, que han aprofitat per disputar els partits que els quedaven pendents i ara ja sí estan al dia de la competició. Obrim, doncs, aquest repàs amb el Calafell, que recuperava la 26a jornada de l'Hockey Lliga i que es va imposar dissabte al Lloret per 3 gols a 0. Lourdes Meroño, Domenys Ràdio, molt bon dia i explica'ns.
Molt bon dia, Eli. Doncs sí, sí, ha fet un pas d'or al Calafell per aconseguir aquesta permanència directa a l'Hockey Lliga després d'imposar-se per 3-0 al Lloret en el maig corresponent a la jornada 26a del campionat, ajornada en el seu dia per motius sanitaris. Els homes dirigits per Pere Bària s'han imposat a un rival que ocupa la zona de descens a l'Hockey Lliga Plata per apropar-se molt la continuïtat a la màxima categoria sense haver de passar per la promoció per evitar el descens. Els verds són 900 amb 36 punts i podrien segellar a la permanència total aquest diumenge si el Lleida s'imposa a l'Igualada. Si succeeix tot això, els calafellens tindrien 6 punts de distància amb l'Igualada, que està 11, quan només queden 6 en joc i amb el gol average a favor. Per tant, els del Baix Preders tenen una continuïtat a l'Hockey Lliga a tocar després d'un tram de campionat on tot semblava complicar-se en excés. O sigui que bon partit, la permanència, doncs, ja diem, depèn molt d'aquest Igualada Lleida i dissabte vinent a les 8 de la tarda, doncs, tocarà visitar la pista del Noia. És a dir, que la història quedarà entre els dos.
Haurà d'esperar, doncs, el Calafell a tenir aquesta permanència assegurada, perquè en aquest partit d'ahir entre el Lleida i l'Igualada, l'Igualada es va acabar imposant el Lleida. Per tant, haurà d'esperar una miqueta més el Calafell per tenir la permanència assegurada en aquesta Hockey Lliga. El que no va poder sumar per triplicat, però va ser un Vendrell que recuperava la 25a jornada davant el ja descendit Vic i que va caure per 2-1, oi que sí, Lourdes?
Doncs s'ha complicat molt, de molt mala manera, la permanència a l'Hockey Lliga després de perdre inexplicablement a la pista del Vic per 2-1, com deies, i es miri com es miri, és una derrota inexplicable, tenint en compte que els locals no jugaven res després d'haver consumat el seu descens setmanes enrere i ser el conjunt del Baix Penedès l'únic que jugava alguna cosa. Una derrota contra un equip que acumulava 12 derrotes consecutives i que dificulta molt la permanència directa en les pròximes setmanes. Els vendrellencs encara tenen 2 partits pendents per jugar, però el nivell dels rivals està un altre món. El Caldes jugant al pavelló del Club d'Esports i el Reus Deportiu visitant el Palau d'Esports. No sé com els hi anirà, la veritat és que tenim ganes de que no baixin un altre cop a l'Hockey Lliga Plata i dissabte vinent doncs, haurem d'esperar aquesta visita d'alcaldes al pavelló del Club d'Esports en la primera de les dues primeres finals de la campanya.
Esperarem doncs, a aquest Vendrell-Caldes, un partit important, vital pel Vendrell, un partit també complicat contra un dels equips de la zona alta de la taula. Moltíssimes gràcies, Lourdes. I ara, ja sí, aquest cap de setmana es disputava la Copa de la Princesa, una competició en la que el Digitècnic Vilafranca hi va prendre part. Tito Boada, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Així és. El Digitècnic Vilafranca marxava divendres cap al COI per jugar el cap de setmana a la Copa Princesa d'hoquei patins. Un Digitècnic Vilafranca que va plantar cara amb l'Alcoi. De fet, va estrènyer el marcador fins al 5-4. Finalment, victòria del conjunt local amb el vendrellenc Pere Canyelles a les seves files. A la primera semifinal, el Manlleu va guanyar per 1-0 l'Arenys. I en la final d'ahir, el campió va ser el conjunt de l'Alcoi. De fet, doncs, va guanyar l'anfitrió. El nostre company Jaume Bové, a peu de pista, parlava amb el tècnic vendrellenc Toni Porta.
Una llàstima, ens feia molta il·lusió jugar aquesta competició. Ens hem trobat amb el gol inicial, que ens ha fet molt de mal. Crec que l'equip ha donat la cara, hem lluitat fins al final, com sempre. Jo molt content dels jugadors i molt orgullós. I al final ens han penalitzat 2 o 3 errors puntuals i jugàvem davant d'un gran equip. i ens els ha penalitzat, i res més, hem perdut, però amb la cara ben alta.
Una de les coses que dèiem és que amb 5-2 hi havia un risc de marxar del partit, hi ha hagut un risc que el Vilafranca hagués pogut passar, però una de les coses que segurament ens haurem de quedar, i confirma-m'ho tu si ho veus així, és que l'equip justament ha fet els seus millors minuts, els ha fet al final, fins i tot ficant la por al cos amb un Alcoi que ha patit per acabar tancant el partit.
Sí, l'equip, tot i que s'havia posat el partit molt complicat, ha lluitat fins al final, i crec que hem tingut opcions d'empatar, i amb el 3-2 hem tingut opcions, tot i que aquella falta dubtosa ens ha penalitzat molt, ens ha tornat a fer entrar el partit, però bé, l'equip no ha baixat els braços i s'ha tornat a posar dins, i llàstima al final que no hem pogut empatar.
Toni, l'última, deixem anar amb els teus jugadors. Tenim dues setmanes, tenim partits ja que s'estan jugant, comencem ja a ficar els ulls amb el play-off aquest, amb la promoció.
Totalment, era l'objectiu número 1, el partit d'avui ens haurà servit moltíssim, i hem d'aprendre aquest nivell, els errors penalitzen, l'equip ho ha fet bé, crec que hem tingut moltes ocasions, hem d'estar una miqueta més finets i lluitarem fins al final com hem fet avui.
Bé, de moment doncs el Dígit Tècnic ara descansa, prepararà la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga 5 i 13 de juny. Un dels rivals seria emocionant, podria ser el Vendrell.
Estarem molt pendents d'aquest rival i Tito, obrim ara la plana futbolística i explica'ns perquè el Vilafranca ha aconseguit l'ascens esportiu, com a mínim.
Així és, ha aconseguit l'ascens esportiu després de guanyar per 2-3 al camp del Granollers. Tenia que fer un punt més que el Terrassa per quedar segon i el Terrassa va perdre 3-1 al camp del Girona. La classificació final, l'Europa campió 59 punts, Vilafranca amb 50. Els que jugaran promoció d'ascens, el Terrassa, el Girona, el Cerdanyola i el Granollers, aquests quatre equips, junt els dos de l'altre grup, dels que lluitaven per poder treure el cap als play-offs, jugaran promoció. Què passa amb el Vilafranca? Doncs el Vilafranca, esportivament, ja té l'ascens a la butxaca. Això seria així, amb una temporada normal. Però no és així, perquè el Vilafranca aquest any és filial de Lleida Esportiu. És com el Castilla, filial del Madrid, o el Barça B, filial del Barça A. No poden militar a la mateixa categoria. El Vilafranca ara donaria el salt a segona B, on hi ha Lleida Esportiu, i el Lleida Esportiu hauria de pujar a la Pro. Com ho té el Lleida? El Lleida dimecres juga al camp de l'Hèrcules. Si perd, s'acaben les opcions. Si guanya, encara ho tindrà complicat, però si empata, tindria moltes opcions. Per què? Perquè la darrera jornada ells haurien de golejar la Nucia i haurien d'esperar que Llagostera i Hèrcules empatin. Si el Lleida guanya, l'Hèrcules ja no es jugarà res. Per tant, haurem d'esperar. És complicat, però a poc ho anem explicant. Busquem protagonistes d'Antoni Carbó i Xavi Sans. Parlàvem amb el veterà Gerard Boira, 40 anys, jugant amb el Vilafranca.
I era molt important, no?, hem marcat, però bé, gràcies a Déu, després el David ha pogut fer el gol i bueno, hem pogut celebrar, com toca.
El Girona també doncs, ha fet la seva feina, el qual doncs, junt amb la vostra victòria, un empat també era valgut, però que no cal arriesgar, no?, val més guanyar.
Sí, la veritat és que veníem aquí a guanyar i que millor que acabar la temporada amb una victòria per arrodonir aquesta gran temporada que ha sigut espectacular, ha sigut una passada. Pocs ens ho podíem imaginar d'acabar així i realment doncs bueno, felicitar a tothom perquè tothom s'ho ha currat moltíssim.
Una temporada amb una plantilla que em dedica més aviat curta.
Sí, em semblava, bueno, com sempre, no?, que al principi sembla que tens molts jugadors i tot, però bueno, després a final de temporada sí que hem arribat bastant justos de forces i bé, però bueno, el míster i tothom ho ha sabut gestionar bé i bueno, ho hem pogut solventar com hem pogut. Tothom des del primer a l'últim, aficionats, cos tècnic, família, tothom tenia moltes ganes d'acabar així com hem acabat i de celebrar-ho de la millor manera, no?
Gerard, felicitats.
Moltes gràcies.
Se t'ha passat pel cap aquella mitja temporada que vas estar, sé que se't van ajuntar altres problemes, que vas deixar el futbol, que si haguessis deixat no, que canvia la vida, no?
Sí, clar, la veritat que bueno, no hagués pogut viure tots aquests anys des de llavors, no? Que han sigut molt bons esportivament i realment bueno, aquell any bueno, vaig necessitar, perquè necessitava, eren molts anys, i necessitava un...
un parón, no? I suposo que a vegades val la pena, no?, parar per després tornar amb més forces i més ganes i més il·lusió que mai, no? I bueno, i s'ha pogut veure doncs que potser la decisió de parar i sobretot de tornar a competir, doncs, bueno, visto lo visto, va ser una decisió acertada.
També podíem escoltar David López, autor d'un gol importantíssim a Granollers.
Moltes gràcies.
Un gol teu que han donat 3 punts i l'ascens matemàtic a la segona B.
Sí, bueno, això s'ho dedico a tot el meu equip, a la meva família, a la meva nòvia, en especial al meu avi que va morir fa un poc de temps i que em va donar forces per continuar ajudant, i això s'ho dedico a ell, més que res, i a disfrutar-ho per tots els vilafranquins que s'ho mereixen.
Heu treballat molt tota la temporada, avui un altre partit incansable, deixant-ho tot, i al final, després de fallar un penal, us heu trobat amb una victòria merescuda, eh?
Sí, perquè tenim un equipàs, lluitem tots a una, ho fem des de la primera temporada, i sabia que aquest equip lluitaria i que ascendríem a segona ref, segur.
I acabem amb Ivan Moreno, el tarragoní, un home de casa que porta un grapat d'anys a la capital de l'Alt Penedès.
Bon dia i felicitats a tothom.
És un bon dia,
A tota la família del Vila, és un molt bon dia.
Una victòria suada, com totes, perquè la tercera divisió ja sabem que no és fàcil, tu sempre ho dius, no hi ha partida fàcil, però avui el que significa aquesta victòria, a part de guanyar un partit.
Qui ens ho havia de dir, eh?
Oh, sí.
Qui ens ho havia de dir? Avui hem pujat. Després ja veurem què passa, no? Però avui hem de gaudir d'aquesta situació, d'un equip que ha competit cada partit molt bé. Hem tingut alguns partits una mica més dolents, però en el còmput general de la Lliga jo crec que és un excel·lent. Aquesta segona posició és un excel·lent, i tenim un grup de jugadors que és una meravella, tenim un cos tècnic que és una meravella, i això és una família.
Bé, ara pendents, doncs, dimecres a les 8, el Rico Pérez, la fan pel fúter, si algú vol mirar i patir una miqueta. El millor, l'empat entre l'Hèrcules i el Lleida, i esperar el proper diumenge.
Moltíssimes gràcies, Tito, i la resta de la jornada futbolística penedesenca, com sempre, ens la du el company Armand Beneitó de Canal 20. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Eri. Doncs repassem la resta de marcadors de les diferents categories de la Federació Catalana de Futbol. Comencem per el torneig de segona catalana, grup 6è, on el Moja queia a casa davant el Sant Mauro. L'equip de Santa Margarida de Montbui, doncs, es van portar els 3 punts amb una victòria 2-3, i això fa que ara mateix l'equip del Moja i la Fundació Atlètic Vilafranca estiguin a la part de baix de la classificació. El Moja amb 8 punts, la Fundació Atlètic Vilafranca també amb 8, quarts i cinquens, però només a 2 punts dels líders, que són Sant Mauro i Cubelles. La propera jornada, el Moja es desplaça a Aiguadols, al camp dels Sitges, un partit amb una mica de morbo, perquè ja sabem que la temporada que ve l'Uri Sorrotxa, l'entrenadora del Moja, serà l'entrenadora dels Sitges, i la Fundació Atlètic Vilafranca rebrà la visita del Sant Mauro. El Moja, la darrera jornada, a la darrera d'aquesta temporada, descansarà, per tant ho té complicat per optar aquesta primera posició. A la tercera catalana, grup 12è, Monjos 3, Penya Jove 4, Les Cabanyes 1, Anoia 4, La Granada 3, La Pobla del Caramunt 5 i Ateneu Igualadí 0, La Múnia 0. El derbi entre el Torrellenc i el Riudevitlles, que se'n va anar cap a Sant Pere de Riudevitlles amb victòria dels visitants per 2-3. És precisament l'equip del Riudevitlles el millor classificat, segon, però molt lluny del líder, a Montserrat Igualada, concretament a 8 punts, tot i que té un partit menys el Riudevitlles. 31 pel Montserrat Igualada, 23 pel Riudevitlles. El Torrellenc és 6è amb 17 punts, la Múnia 10è amb 12, els Monjos 13è amb 10 punts, i a la part baixa 16è la Granada amb 8 i 17è les Cabanyes amb 5 punts. Tenim derbi la propera jornada entre el Riudevitlles i els Monjos. Les Cabanyes visitarà el camp de la Pobla del Claramunt, el Torrellenc el camp de l'Atlètic Vilanova i la Granada el camp del Masquefa. Aquesta jornada descansa l'Almúnia. El grup tercer, grup del Baix Penedès, hi havia dos derbis i tots dos amb empat van acabar. Llorenç 3, l'Arbós 3 i Segur Atlètic 2, Segur 2. El Calafell, que perdia a casa 0-2 davant del Morell, empat a 0 entre Sant Jaume dels Domenys i Valls Atlètic, i victòria vendrellenca a casa, el Vendrell, que guanyava 4-2 davant l'Alcover. El segur és el millor classificat, és segon amb 25 punts, els mateixos punts que el líder, el Baix Atlètic, però amb dos partits més, l'equip del segur. L'Arbós és quart amb 20 punts, el Vendrell és novè amb 12, els mateixos punts que té el Sant Jaume dels Domenys, desè. El Llorenç té 8 punts i és 13, 5 punts pel segur Atlètic, 16, i 4 pel Calafell, que ocupa la darrera posició de la classificació. El proper cap de setmana, derbi a l'Arbós, entre l'Arbós i el Sant Jaume dels Domenys. El Llorenç visitarà el camp del Morell, el Calafell el camp de l'Alcover. El segur Atlètic jugarà al Pla de Santa Maria. El segur rep la visita del Constantí i el Vendrell jugarà al camp de la Riera. Quarta catalana, grup de Z. Aquests marcadors, aquesta jornada. Pla del Penedès 0, Sant Pere 93, Hortonenc 6, Mediona 0, Bases Pirell les Cotes 1, Can Cartró 1, Avinyonet 2, Martinenca 1 i Cubelles B 2, Quintinenc 1. Ara mateix el líder és l'equip del Molanta, això sí, amb triple empat al cap damunt de la classificació. Molanta, Bases Pirell les Cotes i Can Cartró, tots 3 amb 11 punts. Beneficiat de moment el Bases Pirell les Cotes, que té un partit menys que els altres dos equips. El Sant Sadurní és quart amb 10 punts, 8 punts per Cubelles B i Martinenca, 7 per Hortonenc, 5 per Avinyonet, amb 4 Quintinenc, amb 3 Mediona i tancant amb 2 punts el Pla del Penedès. La propera jornada, Mediona Pla, Martinenca, Bases Pirell i les Clotes, Quintinenc, Avinyonet i Sant Sadurní, Hortonenc. I el grup del Baix Penedès, el 24è, descansava el segur B i el Cunit guanyava el camp del Futbol Club Tarraco per 0 gols a 2. Cunit és segon amb els mateixos punts que el líder i amb un partit menys, 16 punts per Cunit i 16 per Constantí, que actualment és el líder, el Constantí B. El segur B és tercer amb 10 punts. El proper cap de setmana el segur B rep la Unió Esportiva Creixell i li toca descansar al Cunit. Futbol femení, preferent femenina, grup primer, empat de la Fundació Atlètic Vilafranca a Barcelona davant el femení Manuel Lanzarote, empat a un puntet doncs, cap a Vilafranca. És el 16è de la temporada, són dotzenes les vilafranquines a la classificació i aquest proper cap de setmana reben l'equip lleidatà de l'AMB. I pel que fa a la segona catalana femenina, grup primer, el Subirats queia al camp del Cubelles per 4 gols a 0 i també derrota clara del Sant Oliva a casa davant del líder, el Cambrils, per 0 gols a 7. L'equip del Sant Oliva és cinquè, amb 10 punts, el Subirats és el QE amb 4. Aquest proper cap de setmana el Sant Oliva es desplaça al camp del Morell, mentre que el Subirats rep la visita de l'Alpicat.
I una setmana més, Armand, tot i que no hi ha hagut jornada, ens acomiadarem amb el bàsquet.
Així és, en aquest cas repassem la propera jornada, el retorn del bàsquet després del descans aquest cap de setmana. A la primera catalana, els Monjos, que és segon classificat ara mateix, jugarà al camp del Nou Bàsquet Olesa, que és el líder de la categoria. A la segona catalana, grup tercer B, l'equip del Vendrell, que rep els Sitges, i el Casal es desplaça al camp del Viladecans. El Vendrell és segon i el Casal quart ara mateix. Pel que fa a la tercera catalana, el Gelida rep el Joventut Castelldefels, un Gelida que és tercer a la classificació. Tercera catalana, grup 12è, l'equip del Vendrell 2, que rebrà els veterans del Club Bàsquet La Salle Reus, un Vendrell que ocupa la segona posició de la classificació. Pel que fa a la categoria sènior, el grup segon, l'equip del Sant Sadurní, aquesta jornada descansa, aquesta jornada que ve, l'equip de la capital del Cava ocupa la segona posició a la classificació. El grup sènior, però per la part de Tarragona, el Calafell B jugarà a la pista del Roca Bruna, mentre que l'Arbós rep el club bàsquet La Selva. Els arbosencs són quarts i els calafellencs cinquens. A la categoria sènior masculí, també tenim l'equip del Calafell, en aquest cas l'equip A, que rebrà el TBC. El Bellvei es desplaça a la pista del bàsquet Baix Gallà. Descansa aquesta jornada l'Arbós. Arbós és segon, el Calafell tercer i el Bellvei quart en aquesta categoria. Categoria sènior B masculina, el Casal Negre, que descansa, de fet no reprendrà la competició fins a la jornada del 12 de del 12 de juny, el Casalistes. Són primers, però primers virtuals, perquè tenen, doncs, té 6 partits, mentre que el segon classificat, el Sant Andreu, en té només 4 i els ha guanyat tots 4. Categoria sub 25 masculina, el Casal Vermell, que jugarà a la pista del Santpedor. Els casalistes han perdut només un partit davant del líder, que ara mateix és el Sabadell B, per bàsquet baraix. El Santpedor és quart classificat. Pel que fa a la categoria sub 21, el Cunit, que és el líder de la categoria, rep el Ribes, el Cué. La diferència és que el Cunit ha guanyat els 6 partits que ha jugat, el bàsquet Ribes els ha perdut tots 6. En bàsquet femení, el Xamba, líder de la categoria amb 6 de 6, rep el Viladecans, el tercer classificat. El Vendrell, que jugarà a la pista de la Salle Tarragona, el Vendrell també és el líder de la categoria segona catalana femenina, en aquest cas el grup primer. A la tercera femenina, l'equip de l'Arbós rep el Club Nou Bàsquet Tarragona, les arbosenques són cinquenes a la classificació. Sènior femení, l'equip del Xamba B i el Sant Sadurní s'enfronten amb el derbi penedesenc de la jornada. Cap equip ha guanyat cap partit de moment. Amb 4 partits el Sant Sadurní, amb 2 el Xamba B, tots són derrotes, per tant algú doncs sumarà la primera victòria de la temporada. El Castellví, que juga a la pista de l'Olesa, un Castellví que ha guanyat els 4 partits que ha jugat fins ara. I per acabar, a la categoria sots 21 femenina, el Xamba, que rep el Martinenc. El Xamba és segon, amb 3 victòries i una derrota. El Martinenc, tercer, amb 3 victòries, amb 3 partits jugats.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Arribarem al punt de les 10 i estem arribant amb aquest Isn't She Lovely de Stevie Wonder, que va dedicar precisament al naixement de la seva filla.